en positiu a favor dels treballadors afectats i que sigui dissuasiu per les empreses.
Així hem arribat a les 6 i 4 minuts. Vos deixem ara amb l'aviador i actualitzem i ampliem tots aquests continguts a l'informatiu del vespre de les 7.
Més informació a ib3notícies.com.
L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
Com esteu? Molta literatura, sèries i també cinema avui a l'Aviador. Benvinguts.
Torna Literanit, el festival centrat en la difusió i promoció de la literatura. Enguany amb 8 seus diferents i al manco una a cada una de les nostres illes i també un gran lema, illes, centres i perifèries. A partir de dilluns que ve, xerrades, taules rodones, recitals, rutes, lectures, projeccions, de tot una mica que trobareu, com vos dèiem, al llarg de tota la setmana. I seguirem parlant també de llibres, de correspondències en la llibretera Maria Cuenca Neta, la secció Galerada. I per tancar seran les novetats en sèries a les plataformes en Cata Rosell i també als cinemes amb Marta Pérez a l'Escapada.
I amb Andrea Sánchez del control tècnic comença la cultura IB3 Ràdio.
Vivimos en la misma ciudad.
¿Vas a pedirme salir o algo así?
¿Te gustaría que lo hiciera?
Correr el riesgo no merece la pena.
¿Un aro de cebolla?
Por favor. Es el único anillo que me darás. ¿Vas a volver a la ciudad?
Puede que dé un rodeo. Me encanta ver el paisaje.
A mí también. Y...
comença el pròxim dilluns 22 de setembre i la jornada central serà dissabte 27 amb una quinzena d'activitats en distints indrets amb les dones creadores, dinamitzadores i investigadores com a protagonistes. Un any més torna Literanit, setena edició. Per parlar dels continguts tenim en connexió telefònica Tomo Canyelles, que és director literari de la Nova Moll i també membre de la comissió organitzadora. Tomo, com estàs?
Rafael, Mònica, com esteu? Molt bé.
Molt bé, ja tot preparat, perquè tenim Literanit a tocar i clar, si no està llest, tenim un problema.
La veritat és que sí, ja el tenim pràcticament tot a punt. És veritat que sempre darrere hora s'afegeix qualsevol activitat, però vaja, que sí que poden dir que ja el cartell està tancat, que estem molt il·lusionats per embranzir aquesta nova edició. I la veritat és que ho fèiem convençuts de tenir un grandíssim tema de debat, que, com hem dit bé, és de les illes, de les perifèries, dels centres, però també una programació que segons nosaltres, bueno, està a l'alçada de les expectatives.
Cada vegada supos que, i és així, no?, que mirau d'ampliar mires, ampliar finestres, d'ampliar conceptes, no de fer més gran pròpiament Literanit, però de fer-ho més complet. I jo crec que en aquesta setena edició el repte s'ha assolit, no?
Jo crec que el principal propòsit d'aquest festival ha estat sempre tenir un creixement molt modest, a poc, però sempre any rere any, d'acord? No se tracta tampoc de fer una arrencada de cavall i una arribada d'asa. No, tot el que preteníem des del primer moment era fer un festival que pogués perpetuar-se amb els temps, que pogués tenir continuïtat, que d'alguna forma pogués tenir temes que pensàvem que són necessaris, poder reflexionar al voltant de la literatura. I enguany jo crec que sí, que jo crec que és una passa en positiu positiu a tot nivell, no? Vull dir, hi ha un increment de dies, cosa que d'alguna forma mos ajuda a evitar la contraprogramació que mos fèiem altres anys centrant-se tot en el mateix dia. Hi ha més participants, hi ha més territoris involucrats, no? Jo crec que anem fent passes dirigides a consolidar aquest festival i sobretot que sigui una d'aquestes iniciatives amb un cert pes a l'inici de curs, no?
Durarà pràcticament una setmana i, com tu deies, es descentralitza més encara, a part de les Illes, també el Principat, el País Valencià, l'Alguer, Andorra... Clar, supos que descentralitzar també du feina i no sé quan vos hi posau ja en organitzar el Nit era Nit de la pròxima edició, per exemple.
Ja, mem, és molt relatiu perquè sempre mos agafes estiu per mig i sempre sol quedar tot un poc aturat, però jo crec que hi ha un moment clau que és a principis d'estiu, bé, a finals de primavera, principis d'estiu. És quan ja començam a tenir cavilat un poc la temàtica, on mos agradaria arribar. Sobretot, jo crec que el més important respecte a cada edició és pensar molt bé quin tipus de leitmotiv fem, no? Vull dir, una de les coses que ha caracteritzat Literanit és que no és que sigui simplement ajuntar activitats i ja està. Volem que hi hagi un fil conductor, volem que sigui una temàtica que pugui esdevenir com una mena de joc pels mateixos usuaris, per la gent que li interessi la literatura o l'art en tota la seva extensió, la cultura. Aquí nosaltres feia temps que cavilaven la idea de que Pentura la literatura i respecte a les illes podia ser una temàtica interessant i sobretot profitosa pel que respecta als actuals debats culturals en relació a les perifèries, les anomenades perifèries culturals, no? Jo crec que tot això ens ajudava a poder filar una nova edició, fer-ho amb una perspectiva de temps que ens permetés pues, arribar a tots aquests territoris que ens havíem proposat, i bé, en definitiva, que mantenir un poc el segell de la casa, que és que hi hagi jo crec, una programació diversa, transversal, i sobretot mengiu-la.
Hi ha un lema, ho has dit, d'illes, centres i perifèries, que se podria explicar tot sol, però vull que me diguis a què te remet tu, o què és per tu aquesta perifèria que ens acompanya, evidentment, com a éssers insulars que som.
Jo crec que hi ha un debat, ara mateix inesquivable, que és això, és dels grans centres creadors i les perifèries, no? I de vegades se veu la perifèria com amb un punt despectiu, no? Amb un punt menor. Jo m'atreviria a dir que és precisament des de les perifèries on han sorgit importantíssimes idees que han canviat el món i sobretot la literatura. Vull dir, no hi havia... És a dir, el grau de llibertat de gent que ha pogut crear sense aquesta pressió d'una indústria, d'estar allà al mig, del bat i bull, de la creació... Vull dir, aquest punt d'aïllament jo crec que sempre ha ajudat a la cultura i li ha permès mutar-la cap a... o dirigir-la cap a nous camins, no? En aquest sentit, podríem parlar d'art, de música, de literatura... Ens podrien centrar, evidentment, en les Balears i veure l'ecosistema increïble que tenim a nivell de creació. Vull dir, és una cosa, la veritat és que força insòlita. I jo crec que també ens permetia un poc reflexionar al voltant d'aquest fenomen, no? De les illes, no? Veure-nos a nosaltres no mateix com Mallorca, sinó Balears. Veure també un poc la interrelació que tenim a nivell cultural, no? La vertebració també de l'identitat, que encara és un objecte de discussió. Veure també la relació que tenim amb la península o altres territoris de parla catalana. Clar, aquí és quan començam d'alguna forma a entendre el potencial d'aquesta temàtica, no? Que no només era parlar de literatura d'illes pròpiament dita, sinó poder reflexionar un poquet al voltant del paper que ocupen els creadors. Bé, jo de fet és que crec que és interessantíssim que dins l'edició d'enguany hi ha unes jornades professionals dirigides precisament a fomentar el debat, no? Juntar creadors, juntar periodistes, juntar gestors culturals, juntar editors, i que de tots aquests diàlegs poder treure conclusions, poder proporcionar eines al públic que permetin això, fomentar un debat en relació a la insularitat. I també aquest debat, insistes, que ara mateix és un moment bo per reflexionar-hi al voltant de les perifèries culturals, les anomenades perifèries.
Tomeu, vista d'ocell, si vols, però anem a parlar, ja has començat a parlar de continguts. Què és allò que ens trobarem des del 22 al 27 de setembre?
Hem de dir que la programació enguany té aquest avantatge, podríem dir, perquè ens permet a molt d'armós a nivell d'agenda, de que no se fa un únic dia, sinó que l'Eternit té lloc tota la setmana, des de pràcticament el dilluns fins a nit del dissabte. Trobarà, jo crec que serien una programació realment transversal a nivell de propostes, perquè a més, hi ha, evidentment, aquestes jornades professionals que cap d'esmentar, hi ha també recitals, hi ha tallers familiars, hi ha rutes, hi ha converses entre escriptors, vull dir, hi ha presentacions de llibre, evidentment. Jo crec que hi ha tot un seguit d'activitats bastant interessants, involucrant també el cinema, involucrant també el teatre. Vull dir que jo crec que hi ha una visió bastant àmplia. Si bé et cerca l'Eternit, en el final parla de promoure la lectura a nivell social, jo crec que el que fem també és intentar vertebrar-la en totes la cadena de la cultura, en definitiva, no? Uh-huh. I a partir d'aquí, jo crec que, bueno, si la gent passa per l'Instagram de Literanit, o si no directament per la pàgina web, que és literanit.cat, pot anar seguint un poc aquesta programació que, insistes, que està pensada perquè hi pugui haver el major número de públic possible, apel·lant a diferents interessos, i sobretot posant de relleu el valor dels participants, que és al final el gran capital d'aquest festival. Vull dir, hi ha uns perfils increïbles, estem molt contents de poder comptar amb totes aquestes persones, i crec que també marquen un poc la línia del que és Literanit, no? Que és cuidar molt de la programació, cuidar molt de les activitats, i que en el final, pues, d'alguna forma, tinguin aquest retorn social.
Un programa molt potent, Tomeu, però fet de noms locals, la qual cosa està molt bé, no importa apel·lar, diguem, a foranitat o als noms que tenen 15.000 o 150.000 seguidors a Instagram per fer un festival de literatura com toca i atractiu. Uh-huh.
Sí, és que en el final mos en donem compte que hi ha un capital humà tan increïble en aquestes illes, vull dir, a nivell de traductors, a nivell de poetes, escriptors, investigadors, ho dic a masculí però també en femení, no? Que també sí, és un dels objectius de posar, de remarcar dins aquest festival, però sí, la veritat és que anem a donar l'oportunitat a la gent de que els pugui anar a veure, els pugui escoltar, pugui participar d'aquestes activitats, no? Anem també d'alguna forma a deixar un poc de banda la pantalla, deixar de banda aquest prestigi, entre cometes, que donen si és followers, si és likes i tot això. Anem a retornar a les arrels, a seure, escoltar, obrir les oïdes bé, obrir també els ulls, badar-los, i d'alguna forma que aprofitar que això, que hi ha aquesta accessibilitat d'activitats, totes elles gratuïtes, i d'alguna forma prendre consciència del gran valor que ara mateix tenim a les nostres illes a partir d'aquesta comunitat de creadors i creadores.
Parlaves del teatre, precisament el pregó el farà una actriu, Aina Zuazaga. Com trieu, per cert, el pregoner, sí. Pregonera? Hi ha una comissió de pregó, com és això? Molt ben triada, per cert.
Sí, és que, mem, realment és una de les activitats que hi posen com a molta de cura per veure any rere any que hi duim, i la veritat és que, vaja, si fem un historial d'aquests darrers 7 anys, poca broma, la gent que han intervengut fent el manifest o fent el pregó. I sí, Aina Zuazaga, jo crec que en el final és un autèntic referent, no només dins el món de la dinamització infantil, sinó gairebé de l'activisme cultural, vull dir, és una autèntica treballadora a tot nivell, vull dir, una professional completíssima, una actriu també, jo crec que ben reivindicable. I pensaven que era interessant enguany aprofitar que ella també té aquesta vessant literària, perquè ella ha creat també aquesta saga dels viatges del món de Naina, literatura infantil. Sí. Pensaven que era interessant també poder posar-la allà davant del micròfon, que pugui parlar de la seva experiència. Recordem que també ella, gràcies a la seva feina, ha aconseguit trencar la insularitat i anar a fer actuacions o aparicions a diferents llocs de la península. I d'alguna forma que representi, jo crec que una de les cares visibles de la cultura ara mateix aquí a Mallorca, a tenir totalment present, vaja. Mm-hmm.
Un acte central que serà el pròxim dissabte 27. Per cert, a quina hora serà el pregó, ja a Can Balaguer?
L'acte, de fet, comença a les 7:30 i jo crec que més o manco ja a les 8:20 apareixerà en Aina.
Anna Caterina Lorda, també. Una Caterina
Lorda, exacte, que com a presentadora. Sí, sí.
Efectivament, i el manifest per la lectura de Pons Pons i l'actuació de Clara Gorrias. Idò, sí, Aina, sí, la sentirem dissabte 27. De moment, si t'assembla, acabam aquesta entrevista, Tomeu, sentint-la, escoltant-la, cantant, que també ho fa
clar
molt bé.
Sí.
Moltes gràcies,
clar,
Tomeu.
Sí. Moltes gràcies, Rafael.
I enhorabona.
Moltes gràcies a tots.
Vagi molt bé.
Gràcies.
Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'm falling. In all the good times, I found myself looking for change. And in the bad times, I found myself. I'm off to the bed, watch as I dabble. I'll never meet the ground. Cross to the surface, where it can hurt us. We fall from the shallow now. In the shallow, shallow. In the shallow, shallow. Whoa, whoa, oh, 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 oh. I'm off to the bell, crashes at a bell. I'll never meet the ground. Cross up the surface, what you can hurt us. We fall from the shallow now. In the shallow, shallow. In the shallow, shallow.
Tres ràdios Patrimoni. Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7 amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Diumenge, a les 2:30, viu el millor futbol de primera divisió amb l'equip d'Espostres en Joc. En directe, la prèvia del Real Mallorca Atlètic de Madrid des de l'estadi de Son Moix. Amb les seccions més divertides i l'anàlisi tècnica dels nostres comentaristes. I a les 4:15...
Arrenca el partit! Treu el Mallorca! Pilota en joc!
3 punts en joc, ben necessaris pels interessos mallorquinistes.
Aquí lo que importa es lo que haga el Mallorca.
L'emoció, el sentiment i la passió pel Real Mallorca a IB3 Ràdio.
L'Aviador. Galarada, amb Maria Cuanat.
6:22, continuem a l'Aviador i a la nostra secció de llibres. Avui continuem en les correspondències. The times we had, oh, when the wind would blow with rain and snow, we're not all bad, we put our feet just where. Postals, com diu la cançó Posters from Italy que sentim de Beirut, o cartes. La qüestió és que el gènere epistolar, la correspondència estigui a Maria Cunet, com estàs?
Molt bé.
En el mig de la literatura. I ho hem aconseguit amb aquest bueno, miniserial, no? Dos capítols que podia durar més.
Sí.
Però clar, que avui ni començam aquest segon. A més, mos van quedar amb una correspondència que jo em sembla especialment interessant entre Freud i Jung. Per què t'assembla interessant a tu? Per què l'has dit?
Bé, primer per una inclinació personal cap a l'obra d'en Jung que tinc. Però, per altra banda, perquè bé, en Freud i en Jung són unes pares de psicoanàlisi, no? Primer en Freud, però llavors s'hi posa en Jung, i és el seu deixeble, però molt aviat és un deixeble que el...
Que el supera, trobes?
Que, bueno, que agafa un camí diferent. En Freud volia que ell seguís el seu camí i en Jung decideix anar-se'n cap a la mística, no?
Clar.
Cap a... Bueno, cap als mites, cap a Déu, cap a... Tot això que no interessava tant en Freud. Exacte, i per tant el decep. I bé, aquestes cartes mostren... Són les cartes que es van enviar quan eren amics, per dir-ho de qualque manera, quan s'admiraven una a l'altra. I...
Entre 1906 i 1913.
Exacte. Mm. Però també, me sembla... Sí, crec que va bé, que arribàvem en el moment de la seva separació, perquè varen renyir bastant fortament, justament per això que deia, que... tenien postures diferents i en Freud crec que això no li anava bé i en Jung pues, tampoc. I són interessants també perquè si t'interessa el psicoanàlisi pues, veus d'on surt, els seus orígens i com ells xerren del moviment del psicoanàlisi, de les veus que van sortint, xerren dels seus contemporanis i és una manera d'entendre un poc més què passava en aquell moment en el pensament a Europa.
No? Són cartes, diguem, assumibles per gent no massa iniciada o en el món del psicoanàlisi o de la...
Passatges sí, passatges no.
Claro. Mm.
També, si t'interessa més el de psicoanàlisi i tens certa formació amb això, pues, t'agradarà aquesta part, però també hi ha parts que són de la seva amistat, dels seus viatges, varen viatjar junts als Estats Units, per exemple, a un congrés... I tot això són parts que històricament, o si t'interessa la relació entre les persones, és interessant.
Llegint les correspondències, prens partit, clar, per tu, per aventura, és difícil sortir-te de les teves preferències, però trobes que pots, és més fàcil prendre partit per un que per l'altre, per com escriu, perquè se mostra més empàtic, perquè escriu més bé, clar, això.
No ho sé, la veritat. No ho sé, jo tinc tant la meva predilecció que clar.
Però diguem que estan literàriament podrien
sí,
estar en el mateix nivell, no?
Sí.
No,
no. Bueno. Sí. També, per anomenar, hi ha una pel·lícula molt decebedora que se diu Un mètode peligroso, que és amb en Fassbender, en... Qui et salta? Te'n recordes? En aquella Knightley.
Sí, és que no me va agradar gens aquella pel·li, l'he intentat oblidar.
Sí, és molt decebedora.
Sí, perquè però, a més tenien allà un material bastant...
Clar, és un material increïble, amb molt bons actors, i és molt decebedora, però bueno.
Un dia podria, ara se m'acaba de córrer, podríem fer una secció dins la galerada de les pel·lícules que no han complert les expectatives de llibres, per exemple, però que s'han quedat molt lluny.
Molt lluny, que s'han quedat,
no,
sí.
No és allò que...
No, que no han entès l'essència.
Efectivament, exacte. Que no han entès res, vale. Fins i tot.
Molt punt, m'agrada. Sí.
Vinga, més correspondències.
Idò, que seguim amb una correspondència entre en Flaubert i en Gustave Flaubert i en George Sand, que ells també, quan xerràvem el capítol anterior, gent que no se va veure en persona moltes vegades, però que varen mantenir una correspondència bastant llarga, de 13 anys.
Això m'encanta, me sembla màgic.
Sí, és això, un altre tipus de relació. I amunt ells dos tenien posicions polítiques bastant diferents i una obra bastant diferent. Però sabeu que se varen trobar molt en la part més íntima, en la part de l'amistat i en aquestes correspondències sabeu. A mi, però, el que em fa gràcia és que hi ha una crítica, bé, com un apunt per vendre l'obra, que diu... Las confidencias, los sobreentendidos, los guiños, las discusiones, bla, bla, entre dos escritores de valor desigual, ¿ya? Y de ideologías opuestas. Però no te digo quién es el escritor. ¿Tú qué dirías?
Jo... Qui ho va escriure? Segurament se referia, o sigui, que en Flaubert estava molt per damunt de George Sand, però segurament també està escrit, és una ressenya escrita per un home. Estem un temps en què, evidentment, si ara el patriarcat domina, imagina't en aquests anys, vull dir que és molt probable que se referís a Flaubert com el gran mestre en George Sand. Bueno,
però ara sí que ho digui...
És escritora.
Ara sí que ho digui sense esmentar aquí, com que està claríssim qui és, no? Però per jo també, també és en Flaubert.
Bueno, t'agrada George Sand com a escriptora?
La veritat és que jo no l'he llegit. He de ser honesta.
Clar, és que Flaubert té coses meravelloses i d'altres que dius... No sé. I George Sand també té coses molt... jo no diria que sigui tan desigual. No m'atreviria a dir això, ni molt manco.
Què recomanaries de George Sand per entrar?
No, hi ha uns articles que va publicar, no me'n recordo on concretament, que me semblen absolutament meravellosos des del punt de vista sociològic, molt punyents, clar, me'n recorden un poquet també d'un llibre a Mallorca, que va ser desagradable, fins i tot, no?, amb els mallorquins de l'època i tal, però que era quasi un tractat antropològic, no? T'he de cercar el títol perquè és un recull d'escrits, d'articles, que jo crec que agafen l'essència d'ella com a... Com a persona, també.
Sí, també, si ella tenia potser que un valor més periodístic i en Flaubert se va limitar molt a la ficció, no?
Ho acabes, de clavar, sí.
Un poc difícils de comparar. I doncs seguim, i ara van anar a territori nacional, que no hi hem anat encara, per a mi. Una correspondència que aquesta, en lloc de tenir títol que se diu correspondència entre no sé qui, se diu Puedo contar contigo. I és una correspondència bastant curiosa entre en Ramon J. Sender i en Carmen Laforet. I a mi si m'ha interessat és perquè en Carmen Laforet va publicar Nada i després va desaparèixer bastant del mapa.
Es va anar, totalment.
I encara Nada, jo encara l'he llegit, vull dir, és una cosa, no? I és lectura obligatòria a institut, vull dir, com... Però ja està, és com un one hit, no? Com diuen ja ara. I amb aquestes correspondències mos podem apropar més a ella, entenem per què... té aquest mutisme literari, com necessita, com l'exposició social va sentir que no li feia bé i se va retirar, però, tot i així, segueix escrivint, encara que no ho publiqui, i en part ho fan aquestes cartes amb en Ramon J. Sender. Ells, per mi, que se van veure o mai o... No, sin apenas contacto personal, és a dir, molt poc, també és una relació basada en les cartes. I en aquell moment en Ramon J. Sender estava exiliat i per tant també les seves cartes hi ha una desmitificació de l'exili i explica pues, els seus sentiments cap a l'Espanya franquista.
O sigui, amb un contingut també polític important.
Molt bé. Exacte.
Més correspondències.
Més correspondències. Ara, un nom que ja va sortir la setmana passada, que és en Stephen Zweig, i que no és el darrer pic que sortirà en aquestes correspondències, perquè aquest sí que devia escriure moltes cartes.
I escriu molt de tot, escriu.
Molt de tot, exacte.
I bastant bé.
I és en Stephen Zweig amb en Hermann Hesse.
Ni més ni manco.
Ni més ni manco. Una relació de 35 anys per correspondència, fins a mort d'en Stephen Zweig. Que jo, que en Stephen, ja que tenim temps avui, que en Stephen Zweig se suïcidés és una d'aquestes coses, una persona tan humanista, no? Com a que més, bueno, m'he de costar més la seva obra, però home, de les coses que, si tu ho fas, que has tingut, també va tenir una vida molt dura, i m'imagino que tan humanista i va veure com Europa i tot el món occidental se desmoronava, però bé...
És que jo t'ho anava a dir, que jo crec que precisament ser humanista, si les circumstàncies no acompanyen i el context està absolutament terrible, al final te fa que t'enfonsis. No sé si al final el punt del suïcidi, perquè són paraules majors, però... Uau.
Sí, però clar, i té, no, com... les seves obres animen a que construïsquis un món millor, no?
Sí, és vera. Sí,
i per
sí,
mi
clar.
La sensació és com...
Però clar, potser era el fracàs, no?, que sentia d'escriure tant sobre un món millor i, o posar maons per aquesta consecució, aquesta construcció, i que la cosa anés fatal.
Sí, no, totalment. Bé, doncs... Pues,
quin dos, en Hermann Hesse. Sí? Clar, Hermann Hesse, per la meva generació, que te queda molt lluny, és aquell autor que va escriure llibres iniciatis... I el Lobo Estepario, que te marquen, no?, d'aquestes coses que dius... Uau, gràcies i... maleït, no? Perquè, perquè si tu ets un adolescent atormentat i llegeixes la vostra pària, a lo millor vols acabar com Stefan Zweig.
No.
I sí, ja. Sí, no, jo t'ho dic que ja m'ho va passar. Ja. Però bueno, digui. Sí.
No, doncs pues te diré que encara és iniciàtica la meva generació.
Sí?
Mm. Ostres. Sí, sí. Sí, sí, molta gent així com amb una vocació un poc més espiritual, vaja, això, són, són llibres que els fan sentir. Sí?
Molt bé.
I de res, ells van escriure durant 35 anys i sabeu que en Hermann Hesse tenia bastantes reserves a tractar amb escriptors, però amb Stefan Zweig va fer una excepció. I en les seves cartes pues, assistim a la construcció d'un pensament comú entre ells dos, una defensa de la raó, del bé i de la humanitat en aquesta època tan turbulenta que vàrem viure, que bé, l'absència del nazisme, no?, i tot això.
Molt bé.
En fi.
Que interessant, també. No, no, aquesta liaison, aquesta, aquest duet no el tenia gens referenciat.
És que sorprèn molt amb les cartes, perquè, clar, encara, doncs, pues, te pot trobar relacions.
I estan publicades, baix el
títol? Sí, sí. Sí, sí, bueno, Cantilado. Bueno, Cantilado. Per a Cantilado.
Molt bé.
Que, com ja vaig dir, Cantilado publica moltes correspondències. I ara passam al tercer bloc, perquè, si recordeu, la setmana passada vam fer primer un bloc de correspondències entre mans, després, ara hem acabat el bloc de correspondències entre col·legues, i ara és un... més que correspondències entre dues persones, és agafar les cartes d'un autor per conèixer bé el seu món. No? I les cartes que s'escriuen amb altra gent. I aquí són tres grans, el primer, en Stefan Zweig, tornava amb ell, però aquí són les cartes que s'escriu amb en Freud, amb en Rilke i amb en Arthur Schnitzler, que jo ja dic que no el coneixia, i sí. Està publicat per Paidós. I res, aquí pues, podem... veure tot...
O sea, no és que sigui un menatge a Karg, sinó que són cartes de... O sea, són, diguem, bidireccionades a...
Exacte.
Zweig amb Freud, Zweig amb Rilke i Zweig amb Nietzsche.
Exacte. No? I les respostes de cada un d'ells.
I... Això per Paidós i, bueno, també molt interessant, no? Una altra vegada Zweig i Freud, grandíssims. Jonas Nietzscher no el ten tan referenciat, però el Rilke m'ha semblat absolutament demolidor. M'ha semblat un poeta de primer magnitud.
I clar, amb aquesta correspondència pues, encara més podem entendre el context, l'època històrica, és a dir, és una manera molt bona d'entrar en aquest període històric, si mos interessa. I jo anam en en Tolstoi, correspondència d'en Tolstoi, de Cantilado, és a dir, hi ha més de 10.000 cartes conservades d'en Tolstoi.
O sigui, que s'edicava bàsicament a... No vivia, escrivia, no? Escrivia cartes.
Sí.
Tu què fas? Escriure cartes tot el dia.
Sí, sí. Escriure cartes i després escriure Anna Karenina i Guerra i Pau, entre altres.
Sí, entre carta i carta, mira. Sí. Aquestes dues novel·letes que m'han sortit.
I aquí pues, hi ha un estudiós d'en Tolstoi, na Selma Anxira, que ens ha fet el favor de seleccionar, traduir i anotar les més significatives.
Que bé.
I per tant,
quantes tenim... són d'aquestes 2.000?
Pues no ho sé. Bueno, una àmplia selecció.
Vale.
I aquí hi ha cartes d'amor, la seva primera com a enamorada, després la seva dona, na Sofia Vers. També cartes sobre les seves impressions com voluntaris a guerra del Caucaso i la de Crimea, la d'aquella època, no ara. També s'esquetxaran dels seus viatges a Europa, les inquietuds pedagògiques i també de quan ell, les seves impressions de quan ell té èxit en Guerra i Pau i després en Anna Karenina i com se mou amb això. Sí, a mi aquesta m'ha semblat superinteressant, m'agrada molt Tolstoi, per tant, encara més. I també cartes amb en Rilke una altra vegada i amb altres, amb el tsar Nicolás II. Ostres. Amb en Gandhi.
Amb en Gandhi?
Amb en Gandhi.
Amb en Turgenev?
Sí.
Ostres, també molt interessant.
Ara sí, ara aquí m'havia cruzat els cables. Així que
bé. Se va escriure en tothom, no?
Se va escriure en tothom. I res, i amb això mos quedem a Rússia i sí. Aquesta vegada amb en Dostoyevsky. I aquí, a les edicions del Cràter, que ha fet una selecció de les cartes entre el 38 i el 67, que, bueno, ja són 30 anys, és a dir, no, és una folca bastant gran, però és que són, segons ells, l'època de vida amb els esdeveniments més turbulents i interessants d'en Dostoyevsky, que en aquest recull de cartes veiem que la vida d'en Dostoyevsky supera la seva obra.
Clar.
Va estar condemnat a mort, va estar a la presó, era addicte al joc i a l'amor, va estar un camp de treball de Sibèria.
Qui diu l'amor i el sexe, no?
Suposo. Sí, d'una manera literària. Sí.
Sí. No s'ha fet cap pel·lícula sobre en Dostoyevsky, que jo sàpiga.
Ja, a mi tampoc m'han fet cap.
I és un personatge absolutament fascinant. Hem de cercar. Per aventura, a Rússia se n'ha fet alguna i no mos ha arribat, sí. o ha arribat d'aquella manera. Però és un personatge totalment literari.
Sí, sí. És a dir, això, la seva biografia és més impactant que les seves obres. I amb aquestes cartes pues, podem veure els esdeveniments més importants de la seva vida en les seves pròpies paraules. Mm. I una cosa que m'ha agradat també llegir és que ell va ser sempre, tot i que va tenir moltes penúries físiques i també econòmiques, però ell no va com a desistir mai a la idea de viure escrivint, no? De guanyar-se la vida escrivint. I bé, gràcies a això mos ha deixat un bon llegat.
I és la darrera, ja.
I ets la
darrera. Hem acabat ja el serial. Uau.
N'hi ha
segurament. I ara volia més. Digo, bueno, podem...
Segurament n'hi ha més.
Podem donar-nos un descans d'un parell de setmanes i després tornar a les correspondències.
Sí, però, a la novel·la epistolar, no?
La novel·la epistolar, la tenim pendent. Serà el pròxim, no?
No, podem descansar un poquet, no?
Vale,
ja ho havia pensat, però dic, no, descansarem un poquet.
Gènere epistolar ho deixem per més endavant.
Sí, tornarem amb el...
Molt bé.
I d'això és tot. Hi ha moltíssimes correspondències. Si teniu qualque autor que veig que hi ha l'època pre-WhatsApp que us agradi, cercau i és molt probable que hi hagi una correspondència feta.
Bueno, mira, a partir de la setmana que ve el que podem fer és obrir també els telèfons i, mm-hmm. i si qualcú té alguna cosa a portar sobre el tema que estem comentant. Em sembla, jo he llegit aquesta novel·la que diu Ana Maria i la veritat és que no és per tant, o al revés. O sigui, mm-hmm. estic totalment d'acord perquè... Bueno,
si m'ha semblat fantàstic, sí.
Moltes ganes de saber. Ja sabeu, dijous, més o menys, sobre les 6:15, 6:20, Ana Maria Cuanet i els llibres. Gràcies, Maria.
A tu, Rafel.
Ràdio és entreteniment. De dilluns a divendres a les 9
i un dijous més arriba el moment de passar a consulta amb el nostre manescal Manu Ruiz.
Marta Garau et posa al dia.
Com en el cas de tomans, quan arribes a primavera també arriben les al·lèrgies.
Són més comunes a la depressió
animals. Sí, perquè pica molt.
Al dia.
Un border collie.
Té el nom Teix i té 6 mesos i s'ha perdut a la zona de Pòrtol, sa cabaneta.
I Vetres Ràdio.
I d'avui, i gràcies a aquest programa, podem dir que hem trobat en Teix.
Bravo!
Propietaris i propietaris de cans, mossos i lloros de Balears. Aquí és el vostre espai.
El dia, amb Marta Grau i Jaume Noguera.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres, a ses en revés. Perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
Emblemàtics, el programa d'Ivetres Fàrio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en catxes, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava
així, sense res. Sempre hi ha les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. L'aviador, Rafael Gallego, IB3 Ràdio. Sèries amb Princesa Consuelo.
La princesa Consuelo, que avui la tenim... Com estàs, Marta Pérez?
Molt bé.
La tenim fora dels estudis, la Marta si és aquí, que després ens parlarà de cinema. Però, clar, és que ella, a part d'experta en sèries, és actriu i està a punt d'estrenar una nova edició al Teatre Barra. Clar, heu de saber, oients i oyentes, que no hi ha Teatre Barra sense na Cata Rosell. Com estàs, Cata?
Molt bé, estic emocionada i nerviosa perquè encara no ho he estrenat. Queda mitja horeta.
Amb una de les 5 peces d'aquesta edició es diu Dink, que està escrita i dirigida per Ana Marga Rom, i na Cata fa parella una vegada més, que no és la primera, en Joan Manel Vedell, una comèdia, jo vaig tenir oportunitat de veure l'assaig general, molt i molt divertida, on na Cata, diguem que despliega tots els seus encantos i més.
És un speed date. Tinc un parell de cites.
Vinga, començam a parlar de sèries, però començam avui parlant dels premis de les sèries per excel·lència, els Emmys que bueno, han estat aquests dies.
Els premis Emmys, que estic ben contenta, Rafa.
Però poques sorpreses, no?
Poques sorpreses, sí, però... Ué, d'estudi encara hi ha gent que no coneix aquesta sèrie i jo l'he recomanada moltíssim en el programa perquè me va entusiasmar i a la categoria de comèdic, que és la que més m'agrada a mi, s'ho han duit tot. No tot, però s'ha duit millor direcció, s'ha duit l'actor principal, guió... O sigui, és una sèrie que la podeu veure a Apple TV i funciona super, super bé sobre el món de Hollywood, no? També ha guanyat Hacks, l'actriu de Repart i l'actiu principal. Sí, l'actriu principal i després una... Bueno, i després Adolescents, que la vàrem xerrar tot tres, no?
Que estava molt cantat, també.
S'ha enduit tot. Sí, sobretot ha estat
Adolescents. Ha guanyat Owen Cooper, no? Però com a actor absolut.
I Stephen Graham.
No fan categories per revelació...
No, minissèries, sí.
I Nerin Doherty, també, d'actriu de repart. Bueno, també després de l'actriu principal, Cristi Milioti en El Pingüino, que està fantàstica, però lo de més s'ha duit quasi tot Adolescents. I una altra que s'ha duit moltes coses ha estat The Pit, que és una sèrie d'aquestes d'hospital, que són 15 capítols i cada capítol és una hora. És una jornada de metges que fan a vegades aquest torns de 15 hores a un hospital. I també està fantàstica.
Jo és que hospital, saps què passa, Marta? No sé si has vist... The Kingdom, de Lars von Trier.
No.
L'estic revisitant ara i ja d'hospitals crec que t'entendré
ja per un parell d'anys. Arribes a la temporada 5 o 6.
Sí, no, l'he revisitat perquè vull veure la nova entrega, diguem, que en realitat la
amb
va fer
fa un fresc.
Sí, i ja veurem. Cata, més coses
de l'emissió. I després ha guanyat que quan la vegi la duré en el programa perquè...
Té a veure en la pel·lícula?
No, és Severance. És que la traducció és diferent. No has vist res, tu, Cata, de Severance?
No.
No.
Bueno, crec que vaig posar un capítol i fa mil anys i vaig dir, ai, l'he de veure i després se me va passar.
No és una comèdia romàntica, però jo crec que t'agradarà.
Molt bé.
Vaig fer alguna cosa més, a part de comèdia romàntica i thriller, encara, que sigui el que més m'agrada.
Sí, però escolta, si tu ens critiques perquè ens agrada Sorrentino, ja. I a més de manera cruel, has d'aguantar certa ironia d'anar amb la meva.
Sí, o sigui, aguanta,
Princesa Consuelo, sí. Bé, això el que donen de si els Emmys d'enguany i ara sí, la recomanació de la setmana, no sé si és recomanació o simplement la comentes. La recomanes o no?
La recomend perquè és una sèrie que no ha fet renou, és una sèrie que quasi no han fet publicitat, però HBO va tenir molta visita i se deia La Herència. I jo una sèrie sobre un drama familiar en tins de thriller que no te recorda Succession perquè és vera que no s'apareix. Però, mira, són tres germans. Dos d'ells han estat cuidant del pare i treballant en el negoci familiar, mentre l'altre va tallar el contacte i fa temps que viu fora, ¿vale? Pues se mor el patriarca i tota l'herència recau en la filla de què fi que se'n va anar fora i que no se parlava amb sa família.
Ostres.
Clar, aquí hi ha molt de misteri, veurem intriga, manipulació i, sobretot, secrets. No és només un tema d'herència, sinó també que tracta molt, no, les accions del passat, com els secrets pesen, no, a sa gent que se queda. Sa localització és una meravella, perquè és una sèrie polaca, que no ho he dit, És una sèrie polaca i, clar, el Mar Bàltic està de fons, és un poble de pescadors, una atmosfera opressiva i carregada, un ritme hiperpausat, que això també a vegades fa que falta moments com a delivi narratiu, no? Perquè és tot molt dramàtic, tot, saps, a vegades te satura, però els actors estan beníssims. M'agrada que és una sèrie que no són actors famosos, no és un spin-off, ni una adaptació, ni un remake, és una sèrie nova.
Molt bé.
I està HBO, són 8 capítols, i de moment n'han posat 5, jo l'estic mirant.
Molt bé, i La Herència és la sèrie que ens ha duit na Cata aquesta setmana. Vols quedar a parlar de cinema o te deixen encalentir la veu?
Vaig encalentir la veu, només t'he dit que m'ha encantat Romeria, això ho vull dir.
Això parlarem. A Marta ja l'ha vista i també li agrada molt. Cata, molta merda.
Molt bé, moltíssimes
molta
gràcies.
Merda, Cata.
Vinga.
L'escapada amb Marta Pérez.
Parlarem de Romeria, parlarem un poquet també d'en Robert Redford, Marta, que l'altre dia va ser tot molt així precipitat, però primer de tot l'escapada d'aquesta setmana, que ens du cap a...
Cap a un director que a mi m'agrada moltíssim, és un director d'ascendència coreana, però ell és americà, que se diu Ko Onada, que a mi, quan va dirigir Columbus, una pel·lícula molt relacionada amb arquitectura, me va entusiasmar. Després va fer una cosa que també m'ha agradat, crec que no se va estrenar a cinemes, però sí a plataformes, a Prime Video, diria, que és Despidiendo a Yang, una pel·lícula així també molt indie, molt petita, amb en Colin Farrell, amb un paper molt contingut, i ara estrena una pel·lícula amb un títol que jo sempre he de llegir, perquè no
me'n
recordo.
Sí, que tampoc està molt ben aconseguit.
Un gran viatge atrevido i maravilloso. Clar, atractiu? No és el
títol atractiu. No.
Jo diria que aquesta pel·lícula, justament, dubtava entre un superdrama d'en Cillian Murphy de Peaky Blinders i una comèdia romàntica. Avui he triat la comèdia romàntica i na Cata no és, però bé, no passa res.
T'he de dir que m'ha estranyat. Quan m'has enviat la proposta, m'ha estranyat, però com que tot el que me proposes o que dius, jo com a mínim ho tinc en consideració, digo...
Saps per què m'he deixat dur? Per el director. Perquè és un director que a mi m'agrada molt.
Jo és que no he vist res d'ell.
Columbus t'encantarà. Sí. És una pel·li meravellosa.
Ja està apuntada.
Sí, sí. Pues aquesta té un punt de partida que dius, pot caure molt bé o pot caure molt malament, perquè és una comèdia romàntica amb fantasia que ja se fa fer una pel·lícula que a mi és una de les que m'encanta, Una qüestió de tiempo.
Sí.
Que és una pel·li que té... És fantàstica, però comèdia romàntica a mi és una pel·li que m'encaixa, i aquesta surt d'una pregunta. Què passaria si poguessis obrir una porta i travessar-la per reviure un moment decisiu de la teva vida i poguessis conversar amb una persona que ja no és, canviar una conversa, canviar una situació, no? Són una parella de dues persones que estan fredines, que emprenen un viatge emocional al passat, que és molt intens, i ho fan per conèixer-se millor a ells i surar o sanar aquests traumes del passat. Clar, és un estil, a mi, que m'agrada molt d'aquest director, que és contemplatiu, és un estil poètic, és una pel·lícula molt indie, però amb dos actors molt coneguts, que són Margot Robbie i en Colin Farrell.
Això m'agraden molt, tots dos. Eh?
Sí.
Margot Robbie, jo crec que clar, estava encasellada en papers de, sí, de rosa, guapa, un poqueta frívola, però crec que és una bona actriu.
Jo crec, mira, El Lobo de Wall Street li va fer molt de mal.
Aquí anava.
Clar, però Barbie, jo crec que podia haver caigut de l'altra part de la moneda, però li va fer bé, perquè jo crec que vaig veure una Margot Robbie molt irònica, molt més llesta de lo que pareixia, no?
I Colin Farrell també m'agrada. Tenim el tràiler, si vols.
Vinga, l'escoltam.
Vivimos en la misma ciudad.
¿Vas a pedirme salir o algo así?
¿Te gustaría que lo hiciera?
Correr el riesgo no merece la pena.
¿Un aro de cebolla?
Por favor, es el único anillo que me darás. ¿Vas a volver a la ciudad?
Puede que dé un rodeo. Me encanta ver el paisaje.
A mí también. ¿Y por qué estás soltero?
¿Será que no he conocido mi media naranja? ¿Y tú qué?
Yo debo estar sola.
¿De verdad piensas eso?
Clar, jo tinc un problema, Marta, i després se pot superar, eh? Però en aquestes parelles que, home, com no van estar juntos? Yeah. En Maston i... I en La La Land.
I Ryan Gosling. Ja.
Com no va estar junto Colin Farrell i Margot Robbie? Clar,
pues, ja.
Margot Robbie. I al final, jo m'agrada més les parelles descompensades.
Però mira
en
La La Land. Mira La La Land. Que per ahí que han d'acabar...
Ja, no, clar, no,
no ho contaran
perquè
tenen... Clar, per això mos va encantar La La Land. Sí, i així, sí, a priori, només mirant el tràiler, a lo millor no mos hagués agradat tant.
Clar,
no, i aquesta me fa por, he de dir que me fa por. Tenc curiositat, perquè crec que fa de la delicadesa, emoció, la seva principal principal carta de presentació, però he llegit que pot caure un poc d'abusar de ser massa endolcida. Però bé, a mi, a priori, aquest director sempre m'encaixa, així que li donarem una oportunitat.
Vinga, i una altra oportunitat també que li podem donar, una pel·lícula que ja se va estrenar al Festival de Màlaga, que va passar per l'Atlàntida, però que ara arriba a sales comercials, és a un lloc de la ment, dirigida per Pep Bonet, un reconegudíssim fotògraf, i també, diguem, vehiculada, el projecte va sorgir que tenia Solivelles i d'en José Corbacho, no? A més, en la salut mental com a...
I ho fan amb Girasol, que és una empresa super vinculada, una empresa, una fundació, no sé molt bé,
una
entitat que està molt vinculada a Cine Ciutat, també hem fet moltíssimes coses amb ells. És una pel·lícula que, sap com a Ferrari, se va estrenar a l'Atlàntida i va... Clar, tothom va xerrar d'ella perquè la reina i les seves filles varen anar a veure aquesta pel·lícula sense avisar.
I
varen...
i
clar, però jo crec que és molt més que això, molt més que això. Clar, a premsa va sortir per això, però ara que s'estrena i que va passar per Màlaga, jo crec que és una oportunitat per veure aquesta pel·lícula. Escolta'm el trailer.
Sí, escolta'm el trailer.
Qui sou?
Som un grup
de teatre que anant de poble en poble i anant vestits així.
Avui començarem a parlar del Quixot.
I així, del poc codornil i del mucho leer, se les secó el cerebro de manera que vino a perder el juicio.
Què és passant el sitio?
Preparats? Acció!
Som l'Espècie Arandic.
Hola, tot el millor meu i sóc d'americà.
Som el Francisca.
Som el Toni Rebon.
I és que els protagonistes són els usuaris de Girasol i la cosa va que s'estan registrant els assajos d'una obra sobre el Quixot que fan ells. Vull dir, és...
Això sempre ha de... Jo crec que ha de sortir bé.
Hi ha humor, hi ha també reflexió, hi ha moltes coses.
Hi ha aquesta capacitat de fer una cosa per primera vegada. Que, mira, vàrem veure aquella òpera prima de Ana Maria Valverde, que també se va veure en la Cloenda de l'Atlàntida, que era gent que no estava basada a fer una cosa fent-la, i sempre són pel·lícules, jo crec que emocionants. Així que a un joc de la ment, jo crec que també s'hi
que també ens podem escapar. Romeria, Marta.
Romeria.
O sigui, t'ha agradat perquè tu ets molt... Però clar, jo que no som molt de Carla Simón, aquesta me sembla... que rompo un poquet el molt de les dues anteriors. No?
Primer, jo crec que hem de dir una cosa. Fa 7 dies dubtàvem quina pel·lícula anirien als Oscars i crec que vàrem encertar Cirat, la pel·lícula jo crec que no hi ha sorpresa. Romeria, crec que és una cloenda perfecta per aquesta trilogia. De fet, jo crec que dialoga moltíssim més amb Estiu 1993 que amb Alcarràs. De fet, jo m'he descobert... Sí. Que hi ha vegades que la protagonista se diu Marina, però jo li vull dir Frida, perquè és aquella nina...
És aquella nina,
L'altre dia a Cine Ciutat, dimarts, se va fer un col·loqui a Carla Simón, que era molt tard perquè ella té un bebè, jo també, ella guanya, jo no vaig poder anar, però li hagués demanat per què li canvies nom, per què se diu Marina i no Frida. I és que jo crec que conversa perfectament amb aquella pel·lícula, amb aquell final d'aquella nina que plora i no sap molt bé per què. Jo crec que han passat molt d'anys, perquè a Romeria la protagonista acaba de complir 18 anys i vol respostes de bon bé la seva família, què ha passat amb son pare i sa mare, quan se varen conèixer, jo, és normal, no? Ella estima molt a son pare i sa mare adoptius, però vol saber, vol trobar respostes. És una pel·lícula molt sensible, molt emotiva, que sobretot és una oportunitat que jo crec que na Carla Simón ha sabut aprofitar molt bé per conversar amb son pare i sa mare.
Clar.
Per posar les coses en ordre, i és una carta d'amor. A mi m'ha emocionat
totalment,
i crec que tu vas arribar a veure el curtmetratge que va ser Carta a mi madre para mi hijo.
Sí, sí.
Crec que és una manera de desenvolupar aquest curtmetratge. Quan ella va quedar embarassada del seu primer fill, en Manel, va fer aquest curtmetratge on Lola i Manuel també tenia un paper protagonista. S'abans és una hora de la seva vida, supòs, i aquí també, i tu mirar, sona un parell de vegades. No sona en la veu de Lole, sinó en el record d'aquesta filla que cerca respostes. A mi és una pel·lícula que m'ha emocionat, completament d'acord amb una cosa que varen comentar fora de micros en Rafa i jo. Jo sabia que en el final hi havia una cosa que podia no encaixar, que és...
Canvia textura, la pel·lícula, se'n va cap al realisme màgic.
Sí, i jo crec que funciona molt bé, ho fa molt bé, ho fa amb molta classe, amb molta elegància, i crec que ella s'ho ha passat bé dins una cosa tan intensa, no?, i tan profunda per ella, que és verbalitzar i deixar de tenir un tabú damunt la mort de son pare i sa mare, que varen morir de sida i no...
I com retrata els 80.
I com retrata els 80.
Que va ser especialment cruel a Galícia. Jo tinc amics gallecs que varen viure aquella Galícia i que tenen l'edat que tindrien ara els pares d'Anna Carla Simón, i és que tot això me ressonava moltíssim. Jo hi ha dos moments de la pel·lícula que m'ha esclat el cap. L'escena, que és molt llarga, és una part central pràcticament, del dinar a la família, amb aquells padrins, mare meva, és absolutament... No
és
sé.
Que és el que t'anava a dir, com retrata Galícia i com retrata les famílies gallegues que varen... Les famílies gallegues amb dobbers que varen patir els efectes de la droga.
Totalment. I després, que jo estava tota la pel·lícula pensant, ha de sonar Sinistro Total, perquè és la banda sonora d'aquells anys, i des que van venir després, i aquella coreografia, entendré, no fer massa spoilers, en la música de Sinistro, que dius, és molt explícit, és molt evident, m'és igual.
I amb aquell llençot.
Efectivament, és meravellós.
Sí, a mi és una pel·lícula que sí. No me demanis, ja t'ho he dit jo, no importa com ho demanis, si m'agrada més estiu o romeria, perquè per jo és molt complicat, perquè és vera que aquella manera de retratar una nina petita quan queda sense res i tan desemparada, a mi me va commoure fins a les llàgrimes. Aquí no, però crec que per jo més que una trilogia és un díptic meravellós.
I de romeria de Carla Simón, que no representarà Espanya en els Oscars, serà Cirat. Ja veurem si Cirat arriba finalment, això depèn de l'Acadèmia de Hollywood, en aquestes 5 finalistes en parla no anglesa, però de moment és la que han llançat a l'Acadèmia. Es va deixar Robert Redford. No passa nada, Marta.
Puc afegir una cosa? Sí. Perquè l'altre dia vaig entrar per telèfon des d'un cotxe, no vaig xerrar de cop. I és vera, vaig quedar amb descalços en el parc, però és que m'he oblidat d'una cosa. Duc des de...
M'agrada quan t'esmenes a tu mateixa.
No, me sap greu, però duc des d'aquella telefonada dient, no m'ho puc creure, perquè me va... O sigui, ho he estat malament per sa mort i perquè m'ho vaig oblidar tal com ho éramos.
Oh, és que sabia que...
Però què me passa? Què me passa? Era això.
Meravellosa.
Clar.
Marta, moltes gràcies. Gràcies a Andorra fortament per tot allò que ha fet. Arriben les notícies, nosaltres demà a les 6.
Airbnb.